una directa desequilibra la balança. El gol d'Edu Fernández, el gol del Sant Just, fa que els visitants marxin al descans guanyant. Calafell 0, Sant Just 1, encara 25 minuts per endavant, i vés a saber en cas d'empat si una pròrroga i una tanda de pals.
Ja hem tingut algunes en aquesta Copa del Rei, passi qui passi serà històric, es plantarà per primera vegada en una final de la Copa del Rei, de fet ja és històric perquè s'han plantat a una semifinal de la Copa del Rei a 3:15, recordem la segona semi entre el Barça i el Voltregà. Ara tornem cap a Calafell amb l'Albert Ferran i amb el Ton Baliu, volta ja de escalfament de formació de la cursa sprint de MotoGP. Quim, a l'Osail.
Doncs sí, s'està fent la volta d'escalfament, per tant això és a punt de començar un circuit de Lusail que hem trobat força remodelat respecte a l'última visita de RAC1 que ja fa uns anyets. L'any passat van fer tota la zona de pit lane nova, la veritat és que és espectacular, es nota que ara hi ve la Fórmula 1 aquí i han decidit invertir-hi uns calés de més, i que també veiem els voltants de la pista molt pintats, amb molta pintura de colors, que també, mira, fa la imatge més espectacular i segurament els pilots també els ajuda a entendre millor exactament per on és el límit, per bé que el circuit se'ls saben tant de memòria que gairebé el podrien fer amb els ulls tancats si no hi hagués altres pilots a pista. Volta de reconeixement en marxa, la graella la repassem en un momentet. Jorge Martín a la pol, Aleix Espargaró, segon, Enea Bastianini, tercer, segona fila per Brad Binder, quart, Peco Bagnaia, cinquè, Marc Márquez, que debuta amb Ducati a la sisena posició, la tercera hi tenim Fabio Di Gian Antonio, setè, Pedro Acosta, el pilot murcià, bicampió ja perquè ha guanyat Moto3 i Moto2, que debuta avui a MotoGP i de moment també està impressionant amb la seva competitivitat. Al seu costat, Àlex Márquez, novè, a la quarta fila a Maverick Viñales, desè, Jack Miller, 11è, i Raúl Fernández, 12è. També s'estrena avui amb una marca nova, Àlex Rins, que ho fa amb Yamaha i que haurà d'arrencar des de la 20a posició. De moment, Yamaha tampoc està aconseguint enguany, com tampoc Honda. Tenim a Joan Mir, 17è, i Luca Marini, 21è, la competitivitat d'anys enrere.
11 voltes, decidiran qui s'emporta aquesta cursa sprint d'aquest Gran Premi de Qatar de MotoGP. L'any passat, Jorge Martín es va mostrar molt i molt fort els dissabtes. Quin veurem aquesta temporada?
Sí, 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 era, vaja, i ja no només des de l'any passat, a una volta és el més ràpid, és el més fort i és un autèntic expert en qualificacions. També és un pilot molt fort en els sprints, potser no tant, tot i que ho és, en cursa llarga, i per tot plegat és el gran favorit per guanyar aquest sprint que és a punt de començar. Però veurem, perquè l'Aleix Espargaró també està anant molt ràpid i jo crec que Peco Bagnaia, i també, perquè no, Marc Márquez, no m'oblido de Brad Binder, que també és un especialista en sprints, poden estar en la lluita per la victòria. S'encén el semàfor a Lusail i arrenca aquí a Qatar i a la sintonia de RAC1 el Mundial de MotoGP 2024. Vegem que arriba primer la primera frenada, ho fa Martín, molt bona arrencada de Binder des de segona fila, això és Martín, Binder, Bagnaia i Aleix Espargaró, que ha perdut pistonada. El tenim a la quarta posició. Marc Márquez diria que entre la sisena i la setena en aquesta arrencada, en què afortunadament no hi ha hagut cap incidència. Se li colen un parell de pilots a Marc Márquez, que haurà de tindrà feina per mirar de remuntar posicions, mentre per davant s'estabilitzen les posicions. Martín, Binder, Bastianini és el tercer, no Bagnaia, quart Aleix Espargaró, cinquè sí que és Peco Bagnaia, sisè Miller, setè Marc Márquez, novè el seu germà Marc, desè Maverick Viñales.
Encara amb el garbuix de pilots, a veure com es van configurant aquestes posicions en aquesta primera volta d'aquesta cursa sprint de MotoGP. Qui va fent gols avui, sembla que s'acabi el món, és el Bayern de Munic, Molló.
Sí, i hat-trick de Harry Kane, que ja en porta 30 gols de Harry Kane en 20 jornades, de fet no menys, 25 jornades de Lliga, més de gol per partit, però compte que han despertat a la bèstia després de passar quarts, eh? Bayern de Munic 7, Mainz 1. Per tant, la golejada espectacular a punt d'acabar.
30 gols de Harry Kane i tenim descans en el partit de primera a l'Mirandilla.
Amb avantatge local, recordo, gol de Juanmi, Cádiz 1, Atlètic de Madrid 0.
I s'acaba i hi ha celebració de les grosses a Itàlia amb la victòria italiana sobre Escòcia, els 6 nacions de rugby, 31-29, han patit fins al final perquè ha tingut l'última possessió la selecció escocesa, però finalment no ha aconseguit puntuar. 31-29, victòria italiana que deixa en safata els 6 nacions per la selecció irlandesa. Hi haurà de contents aquí, al paddock de Qatar també, Quim.
Sí, segur que sí. Segur que sí. Es completa la primera volta, són 11, que per cert no ho havíem dit, per tant en falten 10, s'escapen al capdavant Jorge Martín i Brad Binder, que de moment és l'únic que està poguent seguir el ritme de Martinator, el madrileny del Brabac Ducati, vigent subcampió del món. Tercer és Aleix Espargaró, a mig segon de la roda del darrere de Brad Binder, encara amb opcions, per què no, d'atrapar els dos de davant i lluitar per la victòria. I per darrere venen Banyai a la quarta posició, Bastianini a la cinquena, Mir a la sisena, Marc Márquez, que es manté setè, i el seu germà Àlex novè. Qui ha perdut posicions a l'arrencada és Pedro Acosta, que està rodant de moment a la desena posició en aquest sprint de debut a MotoGP, i estic buscant Àlex Rins a la classificació 18è, n'ha guanyat dues de posicions.
Sí, pendents d'aquesta onda, no? de com funciona, evidentment sense tants focus posats en ella després de la marxa de Marc Márquez, però també veure Mir i Gian Antonio com són capaços de... Gian Antonio, no ho dic bé.
Marini,
no? Són capaços de fer rutllar, o veure quina evolució ha tingut també aquesta onda sense Marc Márquez ja a l'equip.
Sí, a la pretemporada havien demostrat una lleugera millora, com a mínim no tantes caigudes, que l'any passat va ser un calvari per tots els pilots Honda amb el tema de les caigudes, però ara mateix a la cursa tenim a Joan Mir a la 16a posició i a Luca Marini a la 21a. La millor onda és la de Joan Zarco, 13è, i Taka Nakagami, 19è. Per tant, en aquest sentit, la situació d'Honda i de Yamaha, tenim a Fabio Quartararo, 14è, i Àlex Rins, ja us he dit abans, 18è, doncs no sembla que hagi variat gaire durant tot aquest hivern a nivell de competitivitat. De fet, una mica fa la sensació que estem com l'any passat, que és que Ducati és qui marca la pauta, amb Aprilia i KTM no tan lluny per intentar discutir com a mínim podis i alguna victòria. La gran novetat és que Marc Márquez té aquest any una Ducati, i que en una de les, vaja, és gas-gas, és grup Pirer, però per entendre's i fer-ho fàcil és també una KTM, doncs hi tenim un fora de sèrie cridat a fer grans coses com Pedro Acosta. Per tant, jo crec que aquests dos noms poden animar força al Mundial respecte al que vam veure l'any passat, que va ser un duel Banyaia-Martín fins l'última cursa de València.
Mm. Jorge Martínez, qui lidera aquest primer Gran Premi, un altre que té temporada per reivindicar-se i per continuar demanant una moto oficial de l'equip oficial, Quim, que l'any que ve sabem que això és un festival. De moment va anar per feina Banyai, el vigent campió, dient que ja ha renovat i que ell continua, però aquí hi ha un munt de motos que busquen propietari encara per la temporada que ve.
Sí, gairebé tothom acaba contracte final de la present temporada, i Martín ja es va encarregar de reiterar dijous, és a dir, abans de començar el Mundial, que el seu objectiu és acabar la Ducati oficial. N'hi ha una que ja està adjudicada, que és per Pecco Bagnaia, lògicament és el bicampió, i per l'altra hi ha molts candidats. El primer Enea Bastianini, que és qui la té ara, i si ho acredita amb resultats, perquè no podria continuar, i la gran incògnita és què farà Marc Márquez, o què voldrà fer Ducati a Marc Márquez. Perquè ara mateix és pilot Ducati amb una escuderia satèl·lit, amb una moto de l'any passat, però no deixa de ser, si no el millor, un dels millors pilots del moment. Dic del moment, perquè si mirem dels últims anys és claríssimament el millor. Se'n va a terra precisament l'home que l'any passat pilotava la Ducati de Gresini, que ara té Marc Márquez, que és Fabio Di Gian Antonio, que va guanyar aquí el Gran Premi de Qatar el mes d'octubre. Per tant, Di Gian Antonio fora de gust. Ui, ha caigut al mig de la pista, i encara sort que ningú l'ha atrapat, perquè la imatge que veiem a la repetició és d'aquelles que fa por, i ens acabem de salvar d'un ensurt dels grossos amb la caiguda de Fabio Di Gian Antonio. Doncs per sort no ha pres mal Di Gian Antonio. Uf. I la cursa continua sense massa incidències, comandada per Jorge Martín, amb Brad Binder a l'estela, i ara mateix és Pecco Bagnaia qui supera Aleix Espargaró. Per tant, el gran dels Espargaró fora del podi, el campió a la tercera posició provisional, Marc Márquez, que se situa a la sisena posició.
Ens en surt, perquè ha estat una estona allà assegut a sobre de l'asfalt, veient com el passaven la resta de pilots, i per sort tothom l'ha pogut esquivar, però d'aquelles imatges que posen els pèls de punta, sempre que queda un pilot estès al mig de l'asfalt, com li ha passat a Di Gian Antonio. Tenim gol al Johan Cruyff, Martín.
Així és, ha marcat el Sestao, sorpresa al Johan, minut 50 partit, 2-1 de moment, i bueno, amb aquest marcador el Barça Atlètic se situaria de moment tercer a la classificació, a l'espera, això sí, de que passin els seus rivals més directes. I una nota important, han canviat el descans a Marc Casado, i el Barça Atlètic ha estat ben bé 2 minuts amb 10 jugadors sobre el camp, llavors ha entrat Pau Prim, però és això, ha estat jugant el Barça amb 10 jugadors ben bé durant 2 minuts. Preguntarem per aquí si, si hi ha canvis per precaució, per lesió, veurem si finalment entra a la convocatòria amb el primer equip pel Nàpols, però bueno, acabem pensant això.
És a dir, que ja no ha sortit al camp després del descans, Martí.
No ha sortit, no ha sortit.
No ha sortit i no ha fet el canvi Rafa Márquez.
No l'ha fet, no l'ha fet. He sentit per aquí que s'està dutxant ja, llavors no l'ha pogut fer el canvi al descans, llavors és això, el que acabo de dir. 10 minuts, no, perdona, 2 minuts amb 10 jugadors al Barça Atlètic i llavors ha entrat Pau Prim.
Doncs, vaja, una circumstància estranya, no?
Perquè estranya, sí, sorprenent.
Si es queda a la banqueta o ja no surt d'inici i es queda al vestidor, deu haver estat d'última hora i no ha tingut temps de preparar-se a Pau Prim. 2-1 guanya el Barça Atlètic contra el Sestao River, 6 de la segona part a l'estadi Johan Cruyff. 7 voltes, una mica menys, perquè s'acabi la cursa sprint de MotoGP, la lidera Jorge Martín. Quim?
Sí, però amb l'avançament de Bagnaia i Aleix Espargaró, el campió sembla que té ritme i el que era una escapada de Martín i Binder ara s'està convertint en un grup més o menys compacte de 5 unitats i 6 si Marc Márquez aconsegueix atrapar-los, que està maldant per no perdre l'estela d'Enea Bastianini. Són Martín primer, Binder segon, Bagnaia tercer, Aleix Espargaró quart, molt a propet del campió. Està arribant també Enea Bastianini i, com us deia, Marc Márquez també intentant entrar en aquest grup de 6 que s'ha de disputar les posicions del podi i, evident, aquesta primera victòria a l'esprint de la temporada. Els que sí que queden ja una mica despenjats són Àlex Márquez, que està rodant setejos darrere del seu germà, i Pedro Acosta, vuitè, Maverick Viñales, que està a la novena posició. Àlex Rins en guanya una passant Joan Mir i se situa setzè. Els sprints són curts, però em fa la sensació que queda encara moltíssima cursa, eh? No hem arribat a l'Equador i aquí encara han de passar moltes coses. De moment, l'intent d'escapada de Martín l'ha neutralitzat primer Binder i després ha estat Bagnaia qui ha impedit que aquests dos es destaquessin de la resta. Per tant, canvia el tauler de joc, canvien les estratègies i veurem com ara, primer, si dura gaire aquest grup de 6 i després, evidentment, com juga cadascú les seves cartes.
A veure, Bagnaia, si és capaç de lluitar, que fa pinta que sí, d'arribar i de poder lluitar també per aquesta victòria en aquesta primera cursa sprint. Recordem, demà la cursa és a les 6 de la tarda, que viurem també al Superesports de RAC1 després d'aquesta cursa sprint, que no li volen dir cursa, no? Això no ha canviat, no? D'una temporada a l'altra, Quim,
no.
Sense voler-li dir cursa en això de l'esprint, eh?
La terminologia és la mateixa, sprint i cursa. Jo, a mi m'agrada més dir-li sprint i gran premi. El gran premi és el que es fa demà diumenge, no? Però curses són les dues, ja ho vàrem comentar exactament fa un any quan començava el Mundial de l'any passat a Portimao, que al final és una cursa més curta, però és una cursa. I això és el que s'està fent ara. Estem visquent la primera cursa del Mundial 2024, per bé que la cursa de gran premi, diguem-ne, és la de demà diumenge. Mira, ara mateix erra una frenada Enea Bastianini i aprofita Marc Márquez per entrar per l'interior i situar-se a la cinquena posició. Per tant, Martín, Binder, Bagnaia, Aleix, Marc Márquez, Enea Bastianini en aquest grup de 6 que continua rodant compacte quan falten ja menys de 6 voltes pel final.
En futbol internacional, aquesta golejada del Bayern de Múnich, 7-1 a la Lliga Anglesa, la Premier, pendents del partit de l'Arsenal, que és el peix gros d'aquesta tarda. Si guanya l'equip d'Arteta, supera el Liverpool, supera el City, demà Liverpool City a Anfield, demà 4:45, el viurem també al Superesforç. Com tenim els partits en joc, Molló?
Doncs els tenim amb pocs gols, eh? Bournemouth 0, Sheffield United 1, perdent l'equip d'Iraola, Crystal Palace 1, Luton 0, Wolverhampton 1, Fulham 0, partits que es troben als primers minuts de la segona part, encara no tenim 11, per l'Arsenal Brentford de 6:45 de la tarda.
Tornem al Losail amb Martín, Binder, Bagnaia. Ara mateix completarien aquest podi amb Aleix Espargaró en aquesta quarta posició després d'haver superat pel vigent campió del món, i amb Marc Márquez ara cinquè. Quim?
Sí, m'agradaria comentar del pilotatge de Marc Márquez. L'any passat li vam veure algunes curses a Monda també lluitant a les primeres posicions. Per exemple, va fer tercer, va fer podi el primer sprint de l'any a Portimao, però recordeu com pilotava Marc Márquez la Honda, que és el seu estil també, però li obligava la moto al límit del desastre gairebé a cada maniobra, arriscant-se molt. I amb la Ducati, Marc Márquez sembla que vagi sobre raïls, passa ara mateix Aleix Espargaró, atenció perquè em sembla que s'anima al 93 per començar a buscar un gran resultat en aquest debut amb el Ducati Gresini, quarta posició de Marc Márquez i amb bones sensacions, el veig pilotant molt fi, pilotant molt segur, sense ensurts, sense salvades d'aquelles que ens tenia tan acostumats. És tot just la primera cursa, el primer cap de setmana de Gran Premi de Marc Márquez amb la Ducati, i el veig al nivell dels millors. Després això s'acabarà com s'acabarà, Però Marc Márquez, a més aquí a Qatar, un circuit que no li agrada massa, on només hi ha guanyat dues vegades, 2014 a MotoGP i 2012 a Moto2, Marc Márquez està rodant quart a l'estela trepitjant-li els talons al campió Pecco Bagnaia i en Brad Binder també. I el lideratge de Jorge Martín a l'abast, 5 voltes pel final.
Doncs bona notícia, i sobre pluja, sobre asfalt mullat, aconseguint aquest millor temps. Avui, com explicaves abans, Quim, també amb aquesta bona Q2 que se li ha escapat la pole gairebé per aquesta errada en l'últim tram, en l'últim sector del circuit, però també anava de fet superant el millor temps que hi havia fins a aquell moment.
Sí, després Martín ha fet una volta estratosfèrica que no sé si l'hauria pogut arribar a superar Marc Márquez, però ja no és tant si enteneu-me el moment de la carrera de Marc Márquez, primer gran premi en Ducati, ja no és tant si fa primer o segon, sinó sobretot tornar-lo a veure competitiu com ens tenia acostumats abans de la crisi de lesions i d'onda i tot el que ha passat els últims 4 anys, que han estat un autèntic calvari per ell. Recordem que porta 4 temporades sense ser campió, després d'haver guanyat 6 campionats de MotoGP gairebé consecutius, només se li va escapar el del 2015, i no ha guanyat una cursa en les dues últimes temporades. Per tant, era importantíssim que tornés a sentir-se competitiu, i ho està sent. Ho està sent ara mateix en aquesta primera cursa que fa amb la Ducati de Gresini, per cert, una moto que és el model de l'any passat. No és l'última evolució oficial Ducati, que sí que tenen Martini, Bagnaia i Bastianini, i que els mateixos pilots ho diuen, va força millor que la de l'any passat. Per tant, insisteixo, independentment de quin sigui el resultat final d'aquest sprint i demà la cursa, Marc Márquez està en aquest primer gran premi del 2024 on ell volia i on tots el volien veure, al davant.
I corrent ara mateix ens mostren la volta a volta amb ritme superior ara al de Bagnaia en aquestes últimes voltes d'aquesta cursa sprint. Marc Márquez, que és quart per darrere de Bagnaia, de Binder i de Jorge Martín, que és qui lidera ara aquesta cursa sprint. Ha arrencat la segona part a Calafell, del Calafell 0 Sant Justun, semifinal de la Copa del Rei d'hoquei. Albert?
Sí, fins i tot amb conversa prèvia, Ton, sobre la bola, abans de començar la segona meitat, també ha tingut un diàleg entre jugadors dels dos equips.
Sí, sí, no sabem què passa, ja els hi preguntarem després, no? però crec que uns i altres no es posen d'acord amb la bola encara.
Doncs primers 3 minuts de la segona meitat, continua aquest 0-1, Calafell 0, Sant Just 1, amb atac ara pel Sant Just, una mica més animats els aficionats del Sant Just, aquí escoltem ara mateix, amb la possessió d'atac del conjunt de Mia Ordeig, allargant-la al màxim possible, 21 minuts i mig per arribar al final, Calafell 0, Sant Just 1.
Tenim jugant també l'Indústria Santa Coloma, partit de la Lliga de Futbol Sala, bé, les coses li van bé, Molló.
Sí, sí, acaba de marcar el tercer, a més, per tant, l'encara ve el partit, l'equip colomenc a 7 minuts pel final, Còrdoba 1, Indústria Santa Coloma 3.
Tindrem guerra Márquez-Bagnaia o no, Quim?
Doncs mira, de moment el que s'hi fica la guerra és Aleix Espargaró, que acaba de tornar a superar Marc Márquez. Deu haver comès alguna errada perquè ha perdut unes dècimes Marc Márquez. Per tant, l'Aleix ara, que és quart, amb una mica de distància respecte a Bagnaia, sembla que la lluita pel podi s'escapa als pilots, als dos pilots catalans.
Gol!
Marc Márquez, que està arribant a la cinquena posició.
Digues, gol Albert. Del Sant Just, torna a marcar el Sant Just, un contraatac ràpid, el xut des de fora i barraca, torna a marcar el Sant Just, que ja n'ha marcat dos, Calafell 0, Sant Just 2, i compte que comença a ser ja una sorpresa palpable, el Calafell era el favorit, però el Sant Just n'ha marcat dos, 0-2 queda molt, però compte que el Sant Just ha fet ja, podríem dir, un petit passet cap a la final de demà a les 8 del vespre.
Gerard Miquel, bona Gardel aquí, Ton.
Encarril l'eliminatòria, no? Donant la sorpresa, no? Molt bona contra de Gerard Miquel, el deixen xutar amb un 3-2. El que demanen sempre els porters és el xut del mig, que no el tingui, perquè al final és un xut molt central, tant pot anar a una banda com a l'altra. Gerard Miquel, a més, té un bon xut de pala, no? Gerard Camps no ha pogut fer res. 2-0. Veiem l'afició del Sant Just, no? Al 100%, l'afició del Calafell molt callada. Crec que ningú s'esperava aquest resultat, la veritat és que ni jo m'esperava, no? De moment aquesta superioritat del Sant Just, que està jugant molt millor en atac que no pas el Calafell.
2-0 el Sant Just, camí o ara mateix es plantaria a la final de la Copa del Rei, qui ho anava a dir a principi de temporada. A Qatar, menys de 3 voltes perquè s'acabi la cursa sprint, Martín Binder, Bagnaia ara mateix seria el podi, Quim.
Doncs sí, es mantenen les posicions al capdavant. Vegem si Aleix Espargaró es pot apropar al campió Peco Banyaia i intentar situar també la seva Aprilia entre els primers. De moment sí, veiem Aleix Espargaró entrant ja a la recta de meta, menys de dues voltes ja pel final, molt apropet de la roda al darrere de Peco Banyaia, fins i tot podria intentar l'interior a la frenada, no ho fa ara, s'esperarà a la volta següent, si és que hi arriba prou a prop. Veig a Martín molt sòlid al capdavant, serà difícil que ningú el pugui caçar. Brad Binder ho intenta, però de moment no se'n surt, i el que sí que ja queda despertat de la lluita pel podi és Marc Márquez, que ja està rodant a més d'un segon de la quarta posició de l'Aleix Espargaró. No farà un resultat espectacular, però ens ho comentava ell mateix, tampoc es tractava d'això. Aleix Espargaró, atenció que ataca Banyaia, se'n va llarg, però la frenada recupera la posició per l'interior al campió, això beneficia Martín i Binder, que s'escapen al capdavant, i la lluita Peco Banyaia, Aleix Espargaró, que és pel tercer graó del podi. Deia Marc Márquez, no pujarà al calaix, però ens deia que esperava estar entre els 4 i els 7 primers. Doncs de moment està en una cinquena posició i demostrant això, ritme per estar amb els millors. Segurament amb la Ducati encara li falti una mica entendre com ha de fer millor la lluita cos a cos, que amb tants anys en Honda era el seu punt més fort.
Veurem demà la cursa llarga també com rendeix amb aquesta Ducati Marc Márquez, però avui fins i tot ens ha il·lusionat amb la possibilitat d'un podi. Ara el tenim amb la figura de l'Aleix Espargaró, que després d'haver superat ara per Banyaia continua apretant i encara té una mica més d'una volta per intentar superar el vigent campió del món.
Sí, veurem què passa en aquesta volta que queda. Altre cop Aleix Espargaró molt a prop de Peco Banyaia. Sembla que l'últim parcial del circuit el fa millor. Són el penúltim revolt de la penúltima volta. I està reenganxadíssim el pneumàtic de darrere. Banyaia se li mou la moto en acceleració. L'Aprilia sembla que va més estable i l'Aleix aprofita per ficar-s'hi per l'interior. Aleix Espargaró tercer en posició de podi. Veurem com reacciona el campió. Queda una volta perquè s'acabi aquest sprint de MotoGP. S'escapa al capdavant Jorge Martín. Brad Binder, que té la segona posició, gairebé la butxaca. Però veurem si l'Aleix pot trepitjar podi en aquest primer Gran Premi, en aquest primer sprint del Mundial 2024. Ai, que se n'ha anat llarg.
Oh.
Ah, no, mira, ho semblava. No, ho semblava que a final de recta allargava massa la traçada gran dels Espargaró, però aconsegueix mantenir la posició en Banyaia. No sé si ja està fent traçades fins i tot defensives, perquè el veig traçant una mica diferent del que és habitual, però de moment manté a ratlla el campió Peco Banyaia per mantenir aquesta posició de podi a l'Aleix Espargaró. Marc Márquez és cinquè, a 6 dècimes de Banyaia. S'hi ha provat prou com perquè si hi ha una errada encara pugui guanyar posició, però si no és així serà impossible. El 6è és Bastianini, el 7è Àlex Márquez, el 8è farà un resultat entre els 10 primers Pedro Acosta, la seva cursa de debut a MotoGP. Per davant,
gol del Calafell,
des de mitja volta, d'ella segueix liderant Martín.
Digues, Albert.
Marca el Calafell, que torna a entrar de ple al partit. Ho celebra davant dels estrellats, davant de l'afició més jove. Veuen que encara és possible el gol d'Arnau Xaus. Queda moltíssim, 18 minuts pel final. Calafell 1, Sant Just 2.
Ara tornem a Calafell, última volta a Qatar. Quim.
I guanyarà Martín, guanyarà Martín, que té mig segon d'avantatge sobre Brad Binder. Excel·lent gestió del madrileny de la Ducati Pramac, del vigent subcampió del món de MotoGP, que s'adjudicarà aquest primer sprint de la temporada. I bones notícies pel que fa al motociclisme català, perquè Peco Banyaia ha llançat la tovallola i tenim Aleix Espargaró a la tercera posició i fins i tot en disposició d'atacar Brad Binder per la segona. Som ja a l'últim sector del circuit. Jorge Martín, que està traçant ja l'últim revolt d'aquest traçat de l'Usel per preparar l'entrada a meta en què es proclamarà avançador de l'esprint. El segon és Brad Binder. Finalment l'Aleix no podrà superar el sud-africà, però sí que pujarà al podi. Guanya Martín, segon Binder, podi per Aleix Espargaró, la primera cursa de l'any, quart Banyaia i cinquè bon debut amb Ducati també de Marc Márquez. El sisè ha estat Bastianini, el setè Àlex Márquez. Van arribant tots els pilots. Vuitè Pedro Acosta, novè Maverick Viñales i Àlex Rins, que ha acabat en la 17a posició. Martinator, que s'adjudica la primera. Veurem demà a la cursa de Gran Premi. De moment, l'esprint és de Martinator amb Binder segon i primera alegria de l'any pels de casa. Aleix Espargaró situant l'Aprilia a la tercera posició del podi. Per cert, mira, ens ensenyen que la bandera de quadres l'ha ensenyat Javi Martínez, el futbolista navarrès, que està jugant aquí a Qatar després d'una pila d'anys al Bayern de Munic.
Mira que
i que avui
està.
Ha vingut a... Sí, s'ho està passant pipa.
I va gran la samarreta.
Important el podi d'Aleix Espargaró, també, tot i que queda tota la temporada en clau de futur, eh? Ell mateix ens deia dijous que aquest pot ser el seu últim any, que no té clar si demanarà renovar o no, i que això dependrà de si es veu competitiu. Si està, ens va dir textualment que si està lluitant per guanyar o per podis voldrà continuar, i si no és així, no. De moment, primera cursa, primer sprint, l'Aleix tercer. Bones notícies, i destacable també la cinquena de Marc Márquez. No és un resultat espectacular, però és el que ell buscava, tornar a estar al davant i estar al davant.
Doncs victòria per Martín, que ha fet bon a la pole, demà la tornarà a tenir a la cursa llarga, el gran premi, demà a les 6 de la tarda d'aquesta categoria reina de MotoGP al circuit de Losail, el gran premi de Qatar, i podi català per Aleix Espargaró. D'aquí una estona sentim què en diuen els protagonistes del micròfon del Quim Salvador des de Losail. Fins ara, Quim.
Fins ara.
Tenim temps mort a Calafell, amb el Calafell 1, Sant Just 2, però que la demanat Mia Ordeig, Albert.
Sí, ja escolteu el pavelló, si se puede, si se puede, dels aficionats del Calafell, que vaja, és un altre exemple del que és l'esport professional, el que és l'hoquei, 0-2, semblava el Calafell un punt mort, el Sant Just amb molta confiança amb el 0-2, amb un passeig ja, amb un primer peu, mig peu a la final, però clar, és que com ho canvia un gol? En una acció bastant aïllada, marques l'1-2 i ara t'ho creus, i ara Mia Ordeig ha hagut de demanar el temps mort, perquè és que el Calafell no parava d'atacar, i de fet, l'Agi ha salvat l'empat a 2 mig minut abans de demanar el temps mort.
Sí, canvia molt, no? Però és lo maco dels esports, no només del hockey, no, sinó de tots, i per això el seguim tant, no? Que no passa mai el que preveus que passarà, no? Amb el 2-0, el que has dit tu, l'afició del Calafell callada, els jugadors del Calafell doncs, molt relaxats, jugant molt bé, i què passa, no? Et marca un gol amb una jugada aïllada molt ben jugada doncs, per part d'Arnau Chaus, que ho ha fet pràcticament tot ell sol. Activa l'afició del Calafell, s'activen els jugadors, i ara podríem dir que el partit de moment ara està més a favor del Calafell, tot i anar perdent, que del Sant Just, doncs, perquè és qui ataca, no? Bon temps mort de Mia Ordeig per calmar això.
Sí, sí. Ara hi ha falta, xiulen falta sobre d'Arnau Chaus, just davant de l'àrbitre, per un cop de maluc. Chaus ha protestat molt ràpid, no sé si fins i tot per evitar la blava.
Jo crec que s'esperava la blava, sí. L'àrbit estava allà, que és veritat que ha xocat el jugador amb ell, però si seguís el criteri arbitral de la primera part, això era més blava que algunes que s'han pitat.
El jugador del Sant Just fa una autopassada, marxa sol per banda, i Chaus treu a passejar el maluc i el tira a terra.
I l'enclasta contra l'àrbit i contra la valla.
Jo crec que Chaus ha fet la típica protesta preventiva. Aquest encara m'ensenyarà la blava, protesto a veure si només és falta.
I ho ha aconseguit, no? Vull dir, bueno, sí que és veritat que l'àrbit també estava a la valla, que segurament han xocat contra ells, però bueno, tot es tracta de criteris, no? I el criteri d'avui, de moment, és una mica rigorós.
Falta sobre Xavi Crespo, que adolorit ja s'aixeca i ara protesta l'àrbitre. Ell segurament sí que considerava que era blava. Queden 16 minuts 35 segons. Evidentment, tot per decidir. Calafell un, Sant Just 2. Recordem que si hi ha empat, aniríem directes a la pròrroga.
I podem confirmar que Camires està lesionat, quan ha sortit a la primera part, va amb la cama esquerra, crec que és tot emmenada a la part de dalt, se la tocava ell mateix, o sigui, per ensenyar també als aficionats, no, el problema que té, que segurament ha sigut amb aquesta intenció, i veiem que va amb la suadera, per tant, potser surt a tirar el penal, potser surt a, si arriben a tanda de penals, algun moment concret de partit, però bueno, baixa molt, molt, molt important del Calafell, perquè va ser, per mi, dels millors als quarts de final.
Doncs atacant el Calafell, que necessita un gol per forçar la pròrroga, en canvi el Sant Just defensant per aquest avantatge mínim. Que de moment reflecteix el marcador. El xut exterior de Gepi Selva, o recuperar la defensa del Sant Just, que comença a construir jugada. És Cabezas, juga amb Xavi Crespo per darrere la porteria, anava tan ràpid que ha estat a punt de xocar amb la porteria.
Hi ha hagut de fer una finta i tot per esquivar el pal, eh?
És Gerard Miquel.
Sembla ara el Sant Just que vulgui alguna posició més llarga, tranquil·litzar aquests moments, no?, d'eufòria post-gol que tenia el Calafell, no?, i suposo que és el que ha demanat Mia Ordeig. Estiguem un rato tranquils, tinguem dos o tres possessions, allarguem-la fins que d'això i que passin els minuts.
Cristian Rodríguez al cercle central, veient que s'acaba la possessió, se l'ha tret pràcticament de sobre, ha anat a impactar la xarxa de protecció amb els aficionats i continuarà sent del Sant Just, però amb 6 segons de possessió.
Són 6 segons o 6 dècimes de segon?
Perquè deuen ser 6 dècimes. Bé, jo he vist un 1 abans.
Jo he vist un 4 i un 3 i dic...
I ara...
Sí, veus?
Sí, eren 6 dècimes.
De seguida piten.
doncs recupera, evidentment, amb 6 dècimes no pots fer res, gairebé l'únic que pots fer és allunyar la bola. Atacant el Calafell, Xepi Selva a l'esquerra, ara enviant a l'altra banda a Muri Vives. Una altra vegada Xepi a l'esquerra, aixeca el cap, mira els moviments dins de l'àrea, demana Cristian Rodríguez d'aturar el joc perquè jo crec que s'ha menjat un bloqueig o ha impactat amb, jo crec que amb Vives, han xocat i ara ha hagut de, bé, està ja de genoll sobre el parquet i ha demanat que s'aturés el joc. I sí, sí, s'atura el joc. 15 minuts, 2 segons pel final del partit. Calafell 1, Sant Just 2. Ara però un quart d'hora per endavant.
Final a la Bundesliga, el 8è l'ha marcat Goretzka pel Bayern, això porta mal rigor pels culers, un 8 del Bayern, Bayern de Múnich 8, Mainz 1. El Mainz és el penúltim classificat. També s'han acabat Leipzig 2, Darmstadt 0, Borussia Mönchengladbach 3, Colònia 3 i Augsburg 1, Heidenheim 0. A dos quarts de set tanca la jornada d'avui el Werder Bremen Borussia Dortmund, el Dortmund que lluita amb el Leipzig per la quarta posició. Ara Leipzig se situa quart amb 2 punts més que el Dortmund, que si guanya mantindrà la quarta posició. El Bayern a 7 punts del líder, el Leverkusen.
Demà l'equip de Xavi Alonso, després de salvar el fet de continuar invicte a aquesta temporada, a última hora, al camp del Karabakh, aquesta setmana en partit de l'Europa League. I l'Atlètic de Madrid que continua perdent a Cádiz, Molló.
Sí, sí, continua perdent. El descans ha marxat a De Paul, pensant també en la Champions. Clar, és un equilibri difícil el que ha de fer avui el Cholo Simeone. Cádiz 1, Atlètic de Madrid 0, 10 de la segona part.
Sí, mirant també a percebuts de l'Atlético, veiem que tenim aquest Atlético-Barça, amb Coque, Gabriel Paulista, De Paul i Jiménez, són els percebuts. De moment no hem tingut droga,
no,
millor,
no,
eh?
Cap d'aquests, de moment Memphis i Molina.
A Calafell guanya el Sant Just 2-1, la semifinal, la primera de la Copa del Rei d'hoquei patins, Albert.
I Xilon, una falta en atac al Calafell, és la sisena dels de Ferran López. Dues només al Sant Just, per tant el Sant Just està molt lluny de l'amenaça de les 10 faltes. En canvi el Calafell, home, amb 6 podria arribar-hi.
Sí, a més quedant encara 14 minuts i havent d'anar a recuperar el marcador com tenen ells, no? Veiem que comença ja també a aparèixer el cansanci, no? Per molt que tinguessin un dia de descans al mig, quan jugues a aquest nivell amb la pressió que hi ha, amb la tensió i tot, els músculs i el cos ho nota, no? Recuperar-se en menys de 48 hores, tot i, repeteixo, que els d'ahir encara és pitjor, els que juguen a les segones semifinals encara és pitjor, i hem vist ara Cristian Rodríguez, no, havent de demanar el canvi.
Mira el Sant Just, gol! Gol, 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 gol! Edu Fernández, una altra vegada, gol! Just a la frontal de l'àrea, ha xutat per dalt, ha picat el travesser, jo crec que ha tocat la línia, i al final, ben a poc ha acabat creuant la línia amb suspens, però marca el Sant Just, que torna a obrir forat al marcador. Temps mort demanat pel tècnic del Calafell perquè veu que se li escapa la semifinal. El Sant Just torna a apropar-se a la final. Calafell 1, Sant Just 3.
Amb aquest hi va jugar uns quants anys, no, Ton, o no, amb l'Edu Fernández?
Hi vaig jugar algun any a Igualada quan jo començava, no, un jugador. Bueno, ja el podeu veure, no, físicament... Jo me'n recordo, no? Jo pujava, era petit, era dels que corria més i no hi havia manera d'atrapar-lo, no? Quan feien voltes a la pista, quan anàvem a córrer pretemporada, ell sempre estava davant, fibrat com el Quimés, i per això amb 41-42 anys que té, segueix jugant a divisió, a la primera divisió, fent gols i jugant molts minuts, com podem veure, amb un jugador de 42 anys no acostuma a ser normal, perquè al final el teu cos ja no aguanta, no? Molt bon gol ara mateix, no han anat dos jugadors a buscar a la tanca Pujalte ho ha vist, ha deixat sol a Edu Fernández, i amb aquesta pala que té, no? Més l'ha clavat, no? I com ha dit l'Albert, pal, toca la línia, la bola torna a rebotar cap dalt, i amb la sort, doncs, que encara que està tenint el Sant Just, que entra, no? Cop dur per l'afició i també pel Calafell.
3-1, torna a ampliar diferències el Sant Just, torna a demanar temps mort Ferran López, que dibuixa a la pissarra, necessita en clau del Calafell un gol per tornar a veure possible el fet de poder-se classificar per la final.
S'acaba el partit de la Lliga de Futbol Sala de l'Indústria Santa Coloma amb victòria a Còrdoba. Còrdoba 2, Indústria Santa Coloma 4. S'ha arribat a posar 2-3 al Còrdoba, però l'últim minut Tolrà, Marc Tolrà, ha fet el 2-4 definitiu.
A les 9, Barça-Palma al Palau. El Barça té 6 jugadors de pista, fora dels dos porters. Albert i Sants disponibles pel partit d'avui.
Sí, sí. 8 de la primera plantilla, sí, sí. Juntant els porters. Sí, sí, un drama absolut, però vaja, és el que té ara mateix Jesús Velasco, que evidentment ara el que ha de fer és gestionar al màxim els esforços, convocar jugadors del filial i sobretot intentar recuperar, a veure si pot recuperar alguna peça per la Copa d'Espanya i sobretot, evidentment, tots els ulls posats a la Champions a principis del mes de maig. Tenim possible lesió. Joan Pujalte es queixa d'un cop a l'esquena. Ha caigut a ser, han xiulat falta els àrbitres. Jo crec que només han xiulat falta.
No crec ni que han xiulat falta,
no?
Falta? Crec que ha xiulat
molt la recuperada
del Calafell i ha recuperat el d'això. Crec que ha sigut un cop de genoll sense voler a l'esquena. Li fa molt mal, no, a Pujalte. Esperem que no sigui res, perquè és una baixa molt important pel Sant Just, no? Però bueno, poder també, com hem dit abans, el cansament, han de recuperar-se i tots els minuts que es garrapin abans Cristian, ara ell, doncs són importants. Però bueno, el veiem bastant preocupat a terra, senyal que poder no ho fa veure, sí, per recuperar-se.
Sí, és un cop dolorós a la part baixa de l'esquena. No he encertat, però, a veure que el genoll del jugador del Calafell impactés allà. Sí que veig la mà de Xepi que va cap a aquella zona, però no, amb la mà de Xepi és impossible, no sé que Xepi tingui coneixements de karate que jo desconec, que li hagi pogut fer aquest mal a Pujalte.
Ens sorprendria, Xepi, eh? Té cops amagats, eh?
És veritat, també tens raó. L'home clau perquè el Calafell estigui en aquesta semifinal, marcant els dos gols a la tanda de penals de dijous.
Correcte.
Mentrestant tenim gol a segona, en el partit en joc el Carlos Belmonte, un quart d'hora de la segona part, Albacete 0, Oviedo 1.
Doncs molt adolorit, marxarà cap a la banqueta. Per cert, s'ha estat a pista Borja López, el capità del Sant Just, 44 anys, amb menys minutatge que Edu Fernández.
Sí, no. Físicament també està molt bé, però és que ja us dic, si haguéssiu vist a mi, jo al·lucinava, no? Intentava seguir-lo els primers minuts, però després ja... I tots m'avisaven, no, Ton, tranquil, que per molt que siguis jovenet, amb aquest no l'atrapes, i mireu, doncs, que encara ara costa que la gent l'atrapi, no?
Doncs, sí, la bola és pel Calafell, no han xiulat falta els àrbitres, per tant... Juga el conjunt anfitrió a 13 minuts pel final, perdent el Calafell 1-3, guanyant el Sant Just 1-3. Joan Pasqual per la dreta estava tapant a l'Agi en doble aturada del porter del Sant Just, i el que és també molt important, que quan queda morta just davant teu, doncs ràpidament amb l'estic treu-la de fora perquè clar, qualsevol rebot pot acabar al fons de la xarxa.
Sí que ha agafat el rebot Uri Vives, no? Un golejador des de fa molt anys, però bueno, el que hem dit al principi, el retransmissor, no? Aquest partit depèn moltíssim de l'Agi i estem veient que de moment no està defraudant.
Una altra aturada de l'Agi Deitch, que entrega la bola a un dels seus companys i atacant ja Cabezas pel Sant Just a camp rival.
Ara són aquells minuts curiosos, no? Que amb el Calafell li passen volant i amb els jugadors del Sant Just sembla que el crono no avanci, no? Vas mirant el crono, ostres, encara me'n queden 12, i en canvi els del Calafell és el contrari, eh? Només en queden.
Sí, a veure, al final el Calafell el que ha de fer és només pensar en un gol, perquè en un gol tornarà a passar el que ja ha passat amb l'1-2, que és que el pavelló embogeix i segurament empatiteix també el rival. No pot pensar ara en la remuntada, ha de pensar en fer el segon, i en canvi el Sant Just, que si arriba aquest segon sigui el més tard possible.
Correcte. I bueno, el Sant Just també, jo crec que bueno, amb la mentalitat de l'entrenador també hem d'anar a porteria, no? Sí que estem bé amb un 3-1, però a vegades passa, no? Deixes passar els minuts, no aprofites cap contraatac perquè dius ja m'està bé aquest resultat, sí que no has d'arriscar, però bueno, les que tinguis clares, anar a porteria, perquè no fer el quart i ampliar l'avantatge al marcador.
Doncs la bola continua sent del Sant Just, a 12 minuts, 8 segons pel final del partit, el joc està aturat, Ferran López aixeca els braços dient, però què està passant? No sé exactament què estan parlant els àrbitres. Mira, ara sí que es reprendrà. Siula els col·legiats, s'acaba la possessió i la bola és pel Calafell. És Joan Pasqual que toca cap a Xepi Selva, creuant la línia de pista, de mitja pista, jugant amb Arnau Chaus. Amb Uri Vives dins de l'àrea. Vaja, ballant una lenta amb Borja López.
Segon del Cádiz a primera. Cádiz 2, Atlètic de Madrid 0, Juanmi, novament l'ex del Betis, fitxatge del mercat d'hivern del Cádiz, que a poc li està donant fruits, marca el segon, doblet de Juanmi, Cádiz 2, Atlètic de Madrid 0, 18 de la segona part, deia que havia fet el canvi de Saúl al descans, de fet ha fet un triple canvi, Simeone al descans, han marxat De Paul, Saúl i Memphis, han entrat Correa, Molina i Riquelme, però ni així, l'Atlètic de Madrid està perdent.
Quedaria 5 punts per sobre de l'Atlètic Club, que juga al camp de les Palmes aquesta jornada, si guanyés l'equip de Valverde, 2 punts de marge només de l'Atlètic de Madrid a quedar-se fora de la Lliga de Campions, i el Cádiz, que estreny la zona baixa amb 22 punts a 2 del Celta, que juga demà al Bernabéu. Per tant, l'equip de Pellegrino, que creu ara més que mai en la salvació, s'hi acaba fent bo aquest 2-0 que hi ha ara mateix al marcador, el Nuevo Mirandilla. A Calafell li queden 11 minuts al partit, d'aquest Calafell 1, Sant Just 3, Albert.
I ha falta en atac del Sant Just, no serà blava, tot i que Gepi Selva ha quedat estès i es queixa d'un cop, jo diria que la cara
o el pit, no? Ha sigut un bloqueig de Edu Fernández, no, a mitja pista, i crec que es queixa de la mà o de les costelles, no? Però bueno, també apretant una mica els àrbits, no, que aquesta segona part es pensaven que anirien compensant amb el mateix nivell que la primera, i de moment tranquil·litat arbitral en aquesta segona part.
És una mica el gota a gota, no? Vas aquí, exagero una miqueta, aquí protesto una altra, a veure si a la desena gota et xiula la blava.
Acaben caient, no? De moment, crec que a la mitja part, jo crec que han parlat entre els dos també i han dit, anem a frenar això, no?
Clar, és perquè... que si no ara mateix potser portaríem 7 o 8 blaves.
Portàvem 4 faltes i 3 blaves, sí. Vull dir, més faltes directes que no pas faltes normals, que és super anormal en el hoquei.
Joan Pasqual posa la centrada, a l'Agi matura el xut de Vives.
I un altre cop a l'Agi veig, eh? Vull dir, no perquè sigui molt amic meu, no, però és que sigui, sí, aquest tio vol para el que vol.
És que és la figura del final, el porter en una gran competició. Si el teu equip vol anar passant rondes, tu has de ser dels millors.
Sí,
acostuma a ser així.
I al final, perquè s'enduen normalment els MVPs, els millors jugadors, els que marquen gols, no? Però en el hockey, moltes copes del rei i aquestes eliminatòries, el qui guanya, al final és el porter.
Queda morta dins de l'àrea del Sant Just, ho provava Gepi Selva, a l'Agi, que treu l'estic, teva meva del Sant Just, la rematada no ha estat en condicions de cabezes.
Però ho tenia tot a favor, sí, de marcar, eh? Si anava a porteria, Gerard Camps pràcticament no hi era. Molt bona contra d'Edu Fernández i Iñaki, que la falla a l'últim moment.
A més, Edu Fernández juga gairebé també, és d'aquells jugadors que tampoc es nota que s'estigui esforçant gaire. Vull dir que ell juga gairebé, bueno, patinant evidentment, però amb elegància i dient, mira, jo t'esprinto però no sembla ni que esprinti.
Bueno, perquè té aquestes, sap patinar molt bé, vull dir, i al final, bueno, sap dosificar, vull dir, quan portes tants anys jugant, al final aprens a dosificar-te per córrer quan has de córrer i no córrer com quan ets jove, no? Que al final, com el pollo sin cabeza, no? Que no saps ni on vas.
Recupera el Calafell en zona d'atac, queda... Hi havia Alagi i tres jugadors sobre d'ell, pràcticament, dos del Sant Just i un del Calafell.
Hauran d'empunxar-lo al final amb ell i tot perquè entri la bola i ell, eh?
Serà bullying.
Deixa'm afegir la festa en Francesc Gómez. Hola, Francesc, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I el Cugat Comas, hola, Cugat, bona tarda.
Oh, bona tarda.
És a punt de començar Twickenham, una Anglaterra-Irlanda dels Sis Nacions, que de fet podria ja deixar-nos sense emoció a l'última jornada dels Sis Nacions, o no és matemàtic? Irlanda avui podria ser campiona ja dels Sis Nacions, o no,
sí,
Francesc?
Sí, totalment, sí, eh? Perquè Escòcia ha perdut.
Sí, sí.
A Itàlia.
Ho ha explicat, Albert Ferran encara ho celebra, allà que la feia on el tenim.
Ei, jo venint amb l'autobús semblava italià, estava fent salts per allà l'autobús jo sol. doncs, avui Irlanda amb una victòria, només amb una victòria, abans havia de ser una victòria en bons, ara només amb una victòria es proclama campiona dels Sis Nacions. De fet, ara que em miro la classificació, amb un doble bonus, o amb un empat, també es proclamaria campiona, perquè té 15 punts, Escòcia, que és la perseguidora, 11, però només li queda un partit, evidentment.
La setmana que ve
i
només...
I després hi ha Anglaterra amb 8 punts.
Només ens queda la cervesa la setmana que ve. Bueno. Estarà tot de tiba neït, però...
Important, també, que no s'acabi, sobretot...
Mentre ens la treguin.
Sí, sí. Que no s'acabi. Home, i guanyar del Sis Nacions. Només li quedarà el gran eslam, de guanyar tots els partits, però guanyar-lo i assegurar-te la Twickenham, no? Pels irlandesos, Cugat, doncs ets un premi extra, no?
Sí, és que avui passa una cosa estranyíssima. Està a punt de començar la catedral del rugby a Twickenham, jo diria que el primer partit a la història del Sis Nacions, sí que exagerant, en el qual Anglaterra no és favorita. De fet, han sortit aquestes gràfiques que posen a vegades, que també la Lliga de Futbol diuen possibilitat de gol i mai quadren, no? Jo mai ho entenc, jo soc molt de lletres, i no ho entenc, i donava un 79% de possibilitats de que guanyés Irlanda. Deia 20 a 79, que el primer que he pensat és...
No suma.
Falta un.
No suma.
Falta un, que és l'empat.
O l'empat és un 1%, no em quadra, però a part d'això deia 79% de possibilitats de que guanyi aquesta Irlanda superior, boníssima, tot el que tu vulguis, però no deixa de ser Twickenham, i a davant hi ha els anglesos, i aquests anglesos que necessiten allò, alegria pel cos, doncs fotre en els irlandesos, amb perdó per l'expressió, doncs jo crec que és un estímul important per un partit que ens ho passarem la mar de bé.
L'amic Crowley juga, dic perquè prepari la cançó.
Juga.
En Selva, sí, eh?
Sí que juga. De fet, el quart partit consecutiu que juga, jugant molt bé aquests Sis Nacions, i seria el broche perfecto, no?, per l'amic Jack Crowley, per guanyar aquí a Twickenham.
Doncs per Mr. Crowley també, Mister per sonar Crowley avui a l'antena del Superesports a Sant Just, no, a Sant Just, no, Calafell. El Sant Just guanya 3-1, 8 minuts perquè s'acabi, Albert.
Sí, i ha aconseguit que no passin coses, que vagin passant els minuts, que el Calafell vagi topant una i una altra vegada contra la defensa, i el Sant Just, que tampoc se'l veu excessivament en una situació de patiment, ara recupera la bola i Edu Fernández en criteri diu, mira, aturem el contraatac, anem a tocar, anem a intentar allargar la possessió. 8 minuts pel final, 1-3 guanyava el Sant Just a Calafell. Seria, vaja, una sorpresa majúscula que el Sant Just jugui la final demà, evidentment, tot i que segurament no es trobaven el quadre més complicat de la Copa, però clar, carregar-se l'Alcoi, que potser sí que era una eliminatòria més igualada, i sobretot carregar-se avui el Calafell, seria una gran sorpresa, tot i que encara, insistim, queden 7 minuts 48 segons, ho intentarà el Calafell fins al final, però de moment el Sant Just, amb molt d'ofici, movent la bola, pèrdua de Xavi Crespo.
Sí, sorpresa, però com va ser que es classifiquessin caps de sèrie, no?, a aquesta competició. Recordem que no hi ha el Liceu i que hi ha hagut el Sant Just cap de sèrie.
Ara la rematada que treu amb el guant a l'Agi Teix, era Carles Domena, continua Gepi Selva, la bola es passeja gairebé per davant del porter i no hi ha hagut ningú capaç de rematar-la. Falta en atac que crispa l'ambient del Joan Ortoll, aplaudeixen els aficionats del Sant Just. 7-13, pilota pels de Mia Ordeig, Calafell 1 Sant Just 3, i a temps mort demanat pel Calafell.
El Johan Cruyff té controlat el partit al Barça Atlètic amb aquest 2-1, o no, Martín?
Doncs s'han igualat les forces en aquesta segona meitat, sobretot arran del gol dels visitants, i hi ha un punt menys de control per part del Barça, que segurament faria bé en buscar el tercer gol i evitar-se un ensurt que ha estat a punt de trobar-se ara mateix. Minut 88, continua el 2-1 al Johan.
No especula Irlanda, d'inici Cugat.
Ha fet 7, 8, 9 fases i és en zona propícia i buscarà els pals, buscarà els primers 3 punts al nostre amic Jack Crowley, perquè realment a Anglaterra, més enllà del xut evasiu d'entrada que ha fet el seu número 9 Alex Mitchell, que torna en el 15 titular, a part d'això no l'han ni ensumat, de moment veu bèsties irlandeses, que és molt de veure, i ja tenim el nostre amiguet fent punteria i fent aquells rituals propis de la gent que xuta en aquesta cosa del rugby.
A veure, si és capaç de situar el 3-0 en el marcador, és l'amic Crowley.
33 metres. Aquest...
Això hauria d'anar dins, no, Francesc?
Sí, està centrat, però l'altre dia també Paolo Garbisi l'havia de fotre dins, que avui, per cert, ha tornat a fer la mateixa, en un xut molt similar.
L'ha caigut una altra vegada?
No l'ha caigut, però ha tornat a donar el pal. Era un xut molt fàcil, i que estava més a prop inclús que el de l'altre dia, ha tornat en el pal.
Aquella cara que té d'explicar acudits, Paolo Garbisi, és fabulós. Jack Crowley, va, que s'hi concentra... I no falla, no.
Què tenim aquí? Mr.
Crowley. I vinga, 3-0 ja per Irlanda.
0-3 favorable a Irlanda en aquesta... Per tant, hem de fer aquella cosa per fer veure aquella emoció, Amb aquest resultat tindríem campió dels Sis Nacions, 3 minutets a Twickenham.
Mira com sona Twicken amb els jugadors i amb els àrbitres protagonistes, com sempre, en aquest somvient dels sis nacions.
Per cert, avís groc en el Cádiz 2 a l'Atlètic de Madrid 0, Nahuel Molina, que a mi em surt a la llista de percebuts. Ara miraré de confirmar-ho, però seria una baixa en cas de confirmar-se de cara al partit contra el Barça de la setmana que ve, el Metropolitano.
Mira, mira, els anglesos que hi tornen, que ens diuen, escolta'm, que a RAC1 s'estan posant amb nosaltres abans d'hora, i després ens dirà que són el Real Madrid, però mira, ataquen i corren per l'esquerra, i se'n van directe a l'assaig, tu. Doncs mira, amb aquest resultat, Irlanda encara no seria campiona dels Six Nacions. Assaig de Oli Lawrence, el número 12 dels anglesos, que col·loca el 5-3 de moment. Veurem si la conversió, perquè és escurada, però de moment els anglesos que diuen que a la catedral la missa la dicten ells.
Jo he portat una cançó també pels anglesos, perquè no sigui dit, quan els anglesos facin alguna cosa bé com ara, he portat una cançó.
Ai... Home, ja el tenim aquí. Les forces del mal que ja ataquen a Twickenham. Des d'aquí, una salutació a tots els anglesos i aficionats del 15 de la Rosa, a qui ens estimem molt i molt també, evidentment, i els
moltíssim.
Demanem que no abandonin l'antena del Superesports d'aquí fins a les 11 de la nit, si pot ser.
Els tres que hi ha a Catalunya, que no ens abandonin els aficionats anglesos.
Jo i Laurent, que l'ha dipositat allò ben bé a la línia, eh? Una mica més i la...
Sí,
I de tanta pressa fa curt, eh?
Sí que és veritat, que tenia pressa per fer les anys, però una mica més i fa curt. A Calafell 1, Sant Just 3, Albert.
5 minuts 40 segons pel final, així ho viuen els aficionats del Sant Just. Perquè tenen a tocar una final històrica de la Copa del Rei, però ho han d'acabar de lligar, perquè guanyen 1-3, però ara comença a ser ja un monòleg del Calafell, amb Alagi Deig traient una bola per aquí, una bola per allà, de moment salvant el seu equip, però ja sabem que si el Calafell aconsegueix fer un gol i posarà molta emoció en els últims instants, ara defensant-se el Sant Just, atacant el Calafell, Ton ha de ser el guió d'aquí al final del partit.
I serà el guió, no, el Calafell, un per uns, tot el rato des de mitja pista, no? No poden fer atacs més de 20 segons perquè queden 5 minuts i al final el que necessiten és això, perquè el Sant Just després intentarà tenir la bola el màxim temps possible, no? Sí que és veritat que els Sant Just estan molt cansats, se'ls veu allà només traient aigua de dins la... aigua de dins l'àrea, no? Però bueno, com has dit tu, Alagi segueix aguantant i al final s'han de sobreposar això.
Sí, a més els jugadors del Calafell molt al límit en les boles dividides per recuperar. Compte, el Sant Just pot fer el quart, acaba de salvar Gerard Camps amb el guant, anava a l'escaire... Ha salvat aquest xut, ha salvat la sentència. Hi ha vida encara pel Calafell.
Li ha sortit un remat una mica fluix, no? Però bueno, veurem això també, no? Si el Calafell ha d'anar amunt, deixarà espais a darrere i al final el Sant Just ha de córrer les que pot córrer.
Xaus, el xut jo crec que ha tocat el patí del seu company, de Jordi Ferrer. Ara vol sortir ràpid el Sant Just, però com diu el Ton, ja amb la llengua fora, molt esgotats els jugadors. Sí, segurament Edu Fernández, el més veterà, és el que està més sencer.
Sí, veiem Cristian Rodríguez al final de la banqueta, diria, veiem Pujalte, que tampoc ha tornat a sortir, per tant segurament sí que s'ha fet mal en aquella jugada. Aquí els que també estan contents no són els de la següent semifinal, no? Que veuen que l'equip que surti d'aquí, sobretot si surt el Sant Just, sortirà molt físicament cascat.
Atacant el Calafell és un 2-2, Domènech, la rematada a l'Agi, tapant el pal curt. De moment, imperial, molt segur. El Sant Just, però, no li dura la bola. És dividida aquesta. Mira, sí, se l'endú el Sant Just. I això l'en falta.
Com si se l'han portat amb el cos, no? Però, bueno, amb les cames, val. Per tant, no entenc gaire aquesta falta. No? Però, bueno, ho has dit tu, no? Segueix Edu Fernández jugant no sé quants minuts i hi ha una intensitat brutal.
5 faltes al Sant Just, 7 al Calafell. Per tant, encara lluny de la desena.
Poca falta, eh? Hem tingut, sí, alguna directa per Blava, però és un partit, una semifinal, no és estrany que cap dels dos no arribi a 10, Ton?
Poc, i molt estrany. Vull dir, però és una copa molt estranya. Ahir el Barça-Reus, un partit que normalment històricament sempre hi ha, no, molt rifirrafe, molt d'això, no hi va haver cap penal, cap falta directa, vull dir, semblava com no de costellada, no, però un partit que no s'hi jugava en res cap dels dos, eh? Al final t'està jugant, no, contra el teu màxim rival, excepte el Liceu, doncs la classificació és semifinal. Per tant, I com hem dit, no? La primera part els àrbits han posat un criteri molt alt en quant a blaves, jo crec que aquesta segona part l'han afluixat i aquí es reflexa, no? 5 a 7 faltes, per tant dubtem que arribin a la 10, sobretot del Sant Just.
Ara ens mostrarà la realització el teu amic Deig, 24 aturades en el partit d'avui.
No, l'haurem de felicitar, eh? Ja us diré les paraules que em va dir després de classificar-se el dijous, que no tenen pèrdua, i si arriba a guanyar avui serà poco. Què em vas dir dijous, tio?
Ostres,
ja us ho podeu imaginar, ja us ho podeu imaginar.
Tot això, Anglaterra no ha aprofitat el xut a pals després de l'assaig, Cugat.
No ha fet la transformació, es queda amb aquests 5 punts. Irlanda, per primer moment en tot el torneig, en tot el que porta de torneig, està per sota el marcador, això és novetat, això és nou per ells, i han intentat un atac i Anglaterra els ha sabut frenar. Jo de debò, més enllà, la gent que miri l'esport que vulgui, però si algú ens està escoltant i no sap què mirar, la cosa està llaminera, Francesc, el partit.
Sí, abans del partit tu i jo comentàvem al lavabo, cosa estranya, ara ho pensava, és que era com molt estrany tu i jo parlant al lavabo, però comentàvem que
fa de bon parlar al lavabo.
De bon sí que fa de bon parlar,
sí.
Està molt net. Total, sí. Que estàvem dient que l'Escòcia-Itàlia havia sigut fins al moment el partit més divertit d'aquests 6 nacions, i aquests 10 minuts que portem d'Anglaterra-Irlanda està sent divertidíssim. És a dir, ha sortit a l'atac, cap especulació, i ens ho estem passant teta.
Reclama un penal el Sestao River a l'àrea del Barça Atlètic, Martí.
Així és, finalment res. Final del partit de l'estadi Johan Cruyff, victòria patida del Barça Atlètic del Sestao per 2-1. En un partit on els blaugranes han acabat patint, finalment, i els visitants han estat a punt de fer l'empat, i com tu deies, s'ha reclamat un penal a l'últim minut, als últims instants, en fi. Els 3 punts finalment es queden aquí a Barcelona, i el proper partit dels blaugranes serà dissabte, 16 de març, a Teruel, allà, fora de casa.
No, l'ha ajudat l'àrbitre, la veritat és que veient alguna repetició...
Se l'ha jugat el Pocho, no?
...de queixa pot tenir el Sestao River.
A mi em sembla penal claríssim.
Sembla més penal que no penal, però no l'ha ajudat l'àrbitre. 48 punts pel Barça, a 2 del líder, instal·lat en aquesta zona de promoció d'ascens l'equip de Rafa Márquez. Gràcies, Martí, fins ara.
Fins ara, Xavi.
Quan li queda el partit a Calafell, Albert?
Menys de 2 minuts, ja la desesperada al Calafell. Quina acció de Xavi Crespo. Li xiulen falta, vaja, no han de donar la llei de l'avantatge.
Això és un drama.
Vull dir, es quedaven dos jugadors sols amb el porter i han xiulat falta al mig del camp.
I es queixa d'això Crespo, no? Dius, si m'has de pitar i pita'm una blava, pita-la, però no, deixa'm dos contra el porter, no? Que més clar que això no ho tindrem.
Doncs han xiulat. I la perd ràpid el Sant Just, se la deixa però no Gepi Selva, és Pujalte que ha tornat a la pista. Després del cop a l'esquena, a la part baixa de l'esquena, Xavi Crespo fa la jugada individual, xiulen la novena falta al Calafell, indignació també a Joan Pasqual.
Cares llargues, els jugadors del Calafell.
Sí.
Costa molt jugar aquests últims minuts, quan veus que no et surten les coses, quan veus que el porter rival t'ho para tot, que la defensa rival posa les cames, posa els estics a tot arreu, no? I sobretot també mentalment és difícil, perquè venies aquest partit, jo crec, convençuts que era la semifinal que tothom volia jugar en quant a rival, no? Si veies els 8 equips, vull dir. Però bueno, no sempre l'esport és com hauria de ser, o com les apostes dirien que el favorit guanya, no?
Doncs un minut i mig, ja el Calafell gairebé al límit de la falta, de la desena falta, que bé que està jugant ara aquests minuts al Sant Just, la passada dins de l'àrea de Xavi Crespo, al final ha pogut tallar la defensa, juga el Calafell, últim minut i 15 segons. És Vives, és de lluny, perd la bola i serà un contra un de Xavi Crespo amb el porter. Crespo entra a l'àrea, es fa un embolic, no pot fer bé la rematada, Gerard Camps que la treu i serà bullying, no?
Es lamenta Crespo perquè la tenia, no? Molt bona parada de Gerard Camps, tot i que, bueno, el somriure és a la seva cara, no? Que saben que en un minut és molt difícil rebre dos gols, però, bueno, ahir els hi va passar, bueno, abans d'ahir els hi va passar, suposo que en van aprendre i que no permetran o no intentaran permetre el que els hi va passar de rebre dos gols en menys de 30 segons.
Queda un minut, tu veus a Ferran López traient el porter i atacant de 5 o amb dos gols de diferències gairebé sense la tovallola?
Ahir ho va intentar l'Igualada, sí. No? Al final ho has de fer, perquè és que si amb el 4 contra 4 no tens solucions és molt difícil, no? Però faltant 58 segons entre que treus surt el porter i organitzes l'atac, en passen 20-25, ho té molt molt difícil, a no ser que recuperin ara una bola ràpida, però veiem el Calafell a les 4 cantonades,
sí, ho està fent molt
els
bé.
Jugadors del Calafell intentant anar al límit, però bueno, a veure aquesta última que tindran.
Recupera el Calafell, és el llançament de Vives, talla la defensa, bé, gairebé intuïm el joc perquè no el veiem, perquè tot el pavelló és d'ampeus i fa difícil veure la pista, entra a l'àrea Gepi Selva, demana alguna cosa, contraatac del Sant Just, últims 30 segons, està allargant al màxim Pujalte, l'acaba perdent, es recupera Joan Pasqual, atacant el Calafell, serà una de les últimes del partit. Ho celebra l'afició del Sant Just, el llançament desviat, recupera el Sant Just, i això és una festa, el Joan Ortoll és una festa, però no d'aficionats del Calafell, sinó d'aficionats del Sant Just, que demà jugaran una final de la Copa del Rei, un equip recent ascendit que disputa la primera temporada a l'Hockey Lliga i que, vaja, té a tocar el somni d'aquesta final de la Copa del Rei. A més, acabarà el partit amb una directa.
Però amb una blava en contra. Blava per Xavi Crespo. Falten 5 segons. Tindrà la falta directa Gepi Selva.
Bueno. Mira, han anat a felicitar Xavi Crespo.